Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Hem mobilitat un carril tallat a la B30 i a l'enllaç des de la C58 a Cerdanyola del Vallès en sentit Martorell per un incendi de la càrrega d'un camió que provoca retencions en aquest punt. També un carril tallat, en aquest cas a l'AP7 a la Roca del Vallès en sentit Tarragona per una avaria que genera lentitud a la via i també a la mateixa via, però en aquest cas a la Ametlla de Mar, també hi ha només un carril obert en aquest cas per un accident. A la C32, un altre accident, a Esplugues de Llobregat deixa vehicles al voral. Pel que fa a la circulació al servei ferroviari, volíem dir els trens de les línies R2, R2 Nord i R2 Sud registren retards a causa d'una incidència que afecta els sistemes de senyalització al Prat de Llobregat. I reunió avui entre el govern central, la Generalitat i el sector a Madrid per abordar la crisi de la pesta porcina africana focalitzada a Collserola. Mentre avui s'espera l'arribada de més efectius de la Unitat Militar d'Emergències per col·laborar en les tasques de contenció i atac del brot, el Ministeri i el Departament posaran damunt la taula més mesures per tal d'evitar la propagació d'un brot perimetrat al radi de Cerdanyola de Vallès. Carol Aixut, responsable de Medi Ambient d'Unió de Pagesos, ha remarcat que els porcs senglars poden desplaçar-se ràpidament del territori i, per tant, cal prendre mesures el més aviat possible.
Al departament li demanem mesures, sobretot mesures preventives que no pugui traspassar a altres zones de Catalunya. Penseu que els porcs senglars corren 40 quilòmetres al dia. Vull dir, d'un dia per l'altre poden estar en una altra zona. Vull dir, de Barcelona a Lleida en un dia i mig estan. I és molt important prevenir i bloquejar aquella zona, sobretot.
A banda, aquest matí, Unió de Pagesos, Assaja, Revolta Pagesa i la plataforma Pagesos o Conills s'han convocat una tractorada a Lleida per exigir un replantejament de les zones CEPA que permeti comptabilitzar la protecció ambiental amb l'activitat agrària a Lleida. La mobilització ha començat a les 10 del matí i es preveu que es mantingui fins almenys a les 2 del migdia, ja que, a més, coincideix amb una reunió a 1:15 entre les organitzacions agràries i representants dels departaments d'Agricultura i Territori. I les noves infeccions pel virus de la sida a Catalunya es mantenen estables. L'any passat es van registrar prop de 500.000 de casos, un nombre similar als diagnòstics fets des del 2010. L'Organització Mundial de la Salut promou enguany un lema, 0 morts per sida al 2030. Tot plegat, quan avui és el Dia Mundial d'aquesta malaltia. I aquest matí ha començat el desallotjament dels 19 pisos encara ocupants del bloc número 83 del carrer Santiago Rossinyol a les Borges Blanques. Una desena de dotacions dels Mossos d'Esquadra han perimetrat la zona i continuen allà i alguns inquilins han mostrat la seva oposició a l'acte.
Notícies en xarxa. És única. No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
A L'Escala, l'esport té veu pròpia. Cada dilluns i divendres a 1:15 del migdia, connecta amb Zona Mixta el programa esportiu de Ràdio L'Escala amb Ivan García. Resultats, entrevistes i tota l'actualitat dels equips i esportistes locals. Zona Mixta. L'espai on l'esport de casa és protagonista.
Ruta 66 és un programa dedicat a diferents estils de música americana. Un espai radiofònic que inclou clàssics, novetats discogràfiques, un cop d'ull als èxits, versions, concerts i l'artista de la setmana. Ruta 66, a Ràdio L'Escala. Dilluns a les 8 del vespre i dimarts a les 9 de la nit.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a laxarxamés.cat i descarrega't l'app.
La nit dels eclèctics, el planeta de la música independent.
Obre't d'orelles a Ràdio L'Escala. Dijous a les 8 del vespre i divendres a les 9. La connexió eclèctica. Moments incombustibles amb el DJ Be Good.
Ràdio L'Escala, a prop de tu.
Ui, avui, un calaix de sastre, amb Joan Brugués.
Hola, què tal? Com estan? Molt benvinguts. Són les 11:05 minuts, 34, 35, 36 segons i és el moment que donem la benvinguda a tots els que ens estan escoltant, sigui des d'allà on sigui, perquè comencem aquest Ui Avui, d'avui, d'aquest Ui Dilluns, amb, a part de nosaltres, bé, no, centrem-nos bé, Ui Avui, d'avui Dilluns, i també, a part de començar setmana, comencem mes, l'últim mes d'aquest any, l'últim mes d'aquest 2025. Moltes coses han de passar avui, eh? Moltes coses passen un 1 de desembre, que comença amb dilluns. No ho sé, hauria de mirar des del calendari, després hi dono un cop d'ull, si me'n recordo, saber quin va ser l'altre mes que també varen començar així en dilluns. Tota una setmana sencera en tots els números que toquen, des de l'1 fins al 7. Tinguent en compte que dissabte, doncs és festiu, tot i que les festes en dissabte sembla que no siguin tan festives. Suposo que anys enrere poder sí, però esclar, ara doncs, també és allò que la gent doncs, ja alguns la seva setmana laboral va des de dilluns a divendres i per això fa que ja el dissabte per molta gent, no per la majoria, per tot això, per molta gent doncs, sigui un dia festiu. És aquell el famós pont de la Puríssima Constitució que aquest any ha enganxat el dissabte. Bé, serà, podem dir que serà un cap de setmana llarg, amb aquests amb dissabte, diumenge i dilluns, dia 8. Vol dir que la setmana següent serà una setmana més curta i després ja també ens en anem, aquest desembre ens planteja això, doncs que tinguem també un llarg cap de setmana dalt. Tinguem en compte dijous, el 25 és dijous, si ho dic bé això, el 25 és dijous, 26 ja divendres, queda pel mig el dissabte i el dia dels Sants Innocents, que ens agafin confessats, que és el diumenge dia 28. També ens trobarem que el dia 1 de gener del 2026 és un dijous, que pot ser doncs, que mira, que hi ha gent també que tingui ganes de festa i agafi el pont del divendres i també es planteja un llarg cap de setmana, i si encara vols fer més pont, també el fas el dia 5, que és un dilluns, per fer el rei. Vol dir, pot ser un començament amb molt de pont el que sigui el 2026. Però vinga, tot això ja hi arribarem. Estem en una setmana que també tindrem l'encesa de llums, tot i que hi ha algunes poblacions que ja fa temps que ja s'han avançat. Al final, doncs, mira, aquí acabarem, potser, si tot va a aquest ritme, arribarà un moment que ja el mes d'agost ja tindrem posades les llums de Nadal, perquè ara cada vegada les coses s'avança més, eh? Ja tenim coses de Nadal, no parlem dels torrons, no parlem dels torrons, perquè tenim coses de Nadal ja, objectes, bueno, el que són tot el merchandising de Nadal per guarnir els arbres, els joguets, que també ja aquest mes de aquest mes de novembre ja veiem els catàlegs d'alguns supermercats d'aquests doncs, que tenim aquí, d'aquests que ja el seu catàleg ja anava ple de joguets per la mainada. Vull dir que cada vegada anem avançant més les coses. Vol dir que ja el Nadal el tindrem el dia 1 de, o deixarem Tots Sants i ja l'endemà ja es començarà la campanya de Nadal. El ritme que anem. En fi, però bé, vinga, anem a poc, perquè doncs tot ha de venir, tot i que ja podem dir que moltes de les coses ja estan preparades. I aquí pitxarem el botó el dia 5 de desembre per dir allò de Tot i que alguns carrers, els llums, no sé si ha sigut per fer alguna prova així, doncs que inclús m'ha comentat, mira, els llums del carrer de Nadal avui han estat oberts. Sí, podria veure que fan prova. Diu, no, és que estaven oberts hasta de dia i tot. Mira, potser el termostat allà on el regulador doncs el tenien malament, no sé què pot ben passar, però sí, hi ha hagut aquests casos, eh? Però sí, sí, el dia oficial doncs serà el divendres dia 5 de desembre. Suposo que a la plaça amb aquella estrella que han posat, aquella estrella que està allà al mig de la plaça de l'Ajuntament, que, bueno, que hi ha hagut comentaris de tot, que hi fa aquesta estrella allà, allò tan baix, poder la pujaran o la deixaran allà baix, a veure si aguantarà tot el Nadal. Comentaris de tota mena sobre aquella estrella que han posat, i també d'altres llocs referent a l'il·luminació, si aquí me n'han posat menys, al meu carrer se n'han posat menys, en fi, hi ha comentaris per tot. Vinga, doncs anem, si els sembla bé, a començar. Avui un dia esportiu, avui el dilluns, que tindrem l'Ivan García, doncs, que ens farà un tastet del Son Amics, tant aquí en aquesta secció, que doncs, també parlem dels esports, local, amb aquesta actualitat esportiva amb Ivan García. També, doncs, com no, després de l'avui avui, ens arribarà la Ona Vilà, amb el més calent a la Aigüera, i l'Aliginer, que ens portarà l'informatiu. I després, l'ampliació del que parlem amb l'Ivan García en el Zona Mixta. Tot això per si ens volen fer companyia. Els sembla bé? Els hi fa patxoca? Doncs nosaltres també. Vinga, ens fem companyia mútua perquè anem a començar ja amb els apunts del dia. Vinga, aquests apunts del dia per començar a parlar de la situació meteorològica, aquest fred que ha fet, com ens espera pel dia d'avui, com ens espera pel dia de demà, amb fred, n'ha fet, n'ha de fer més, no en farà menys, en fi, de moment sí que hem tingut uns dies de fred, no aquella fred excessiva, però sí que el de matins és allò que, sobretot quan surts al matí, t'has de brigar. Després hi ha algun moment que tendeix més a suavitzar-se i després ja es torna a animar de nit. I anem a saber com està la situació meteorològicament parlant, i l'estació avui que tenim de referència doncs seria la primera estació que trobaríem si vinguessin de Vilamar cap a l'Escala, que és a la zona allà de la zona de l'església de Santa Margarida d'Empúries, allà a la rotonda d'Empúries. Allà ens marca 10 graus a 9 amb una humitat del 65% i una mínima que s'hi ha enregistrat de 2 graus i mig. La resta del territori el tenim entre 10 i 11 graus. Mira, en tenim una en 12 ara, que s'acaba d'actualitzar. 10, 11 graus i una que ja se'n va a 12, concretament la que estaríem situada al nucli antic. La resta 10, 11. I anem a la previsió que ens diu doncs, el nostre home del temps per avui i per demà. Ens diu que iniciarem una setmana tranquil·la i amb un panorama clàssic d'hivern. Matinada i matí freds, i de cara a demà augment progressiu dels núvols. I quan avui que les màximes es mouran entre 12 i 14 graus i les mínimes entre 3 i 5, i tindrem un cel serè gran part del dia. Fins que mitja tarda i vespre veiem arribant núvols alts i prims de ponent. Ambient fred és el que hem tingut a primera hora i el tindrem fresc al centre del dia. En quant al vent, hem començat en calma de matinada amb marinada fluixa de llevant ara a migdia i tarda, i al vespre calmarà. I per demà? Demà dia 2, entre 11 i 13 es mouran les màximes i 4 i 6 les mínimes. Un cel variable tot el dia amb núvols més prim de matinada, però que s'aniran fent més espessos amb el pas de les hores. A partir de mitja tarda quedarà totalment ennuvolat. Ja a la nit, i fins i tot es poden escapar, atenció, 4 gotes, eh? No es descarta. I el vent calma de matinada i matí en gregal fluix a migdia i tarda. La temperatura de l'aigua del mar doncs continua baixant. Ara la tenim en 15 graus amb 1. I això és en quant al temps, ja més ampliat del que els he explicat, tindrem doncs, a partir a dintre l'informatiu de la una. El que sí, anem ara doncs, amb altres apartats d'aquesta secció, d'aquests apunts del dia, com és els sants, els aniversaris i qui ens va deixar. Vinga, i pel Santoral, avui estrenem, estrenem el nou full, estrenem ja el 51. Ja es va acabant, ja queden poc fulls per el que és acabar aquest, aquest 2026. Doncs vinga, avui anem per l'escrit que tenim a la banda dreta, que ens parla del moniato. Ens diu que vol clima temperat, terra esponjós, ben adobat i força humit. No s'ha de plantar vertical, sinó tombat. I avui, dia 1, avui Sant Eloi, Santa Clementina, Sant Cassià i Sant Montfort. Que me corregeixi si vaig equivocat, però crec que avui Sant Eloi és el patró dels electricistes, lampistes. Penso que va per aquí la cosa. Doncs felicitats a totes i a tots que celebren el seu sant, i també, com no, a tots i a totes que celebren el seu aniversari, nascuts el 1 de gener. Que tingueu molt bon dia. Que passeu un molt bon dia. Continuem? Sí? Doncs vinga. Doncs hem de dir que també avui fa anys l'actriu i cantant, que de fet no fa pas gaire, la vàrem poder escoltar amb la seva versió també artística i cantant, d'artista, d'actriu, perquè artista ja inclou actriu, actriu i cantant, doncs amb el programa de cinema a la xarxa que escoltem cada divendres amb la mà i veu de Víctor Alexandre. Doncs Betty Miller fa 79 anys. I en Pablo Chiapella, aquest actor de La que se avecina, que també va fer, bueno, va ser el primer, després ja el van anar substituint altres actors o gent així de la faràndula, que va fer un programa semblant al Foraster, però corregent a pobles de l'estat espanyol. Pablo Chiapella, doncs, va ser el primer que es va posar al capdavant d'aquest programa, que més o menys venia a ser el mateix que el Foraster, però a nivell de pobles de l'estat espanyol. 49 anys fa aquest actor, que ara ja també han començat nova etapa. I recordem la figura que ens va deixar, i avui ho farem amb Joan Bautista Humet i Climent, que va néixer a Navarrés, a València, un 4 de gener de 1950, i va morir a Barcelona un 30 de novembre del 2008. Va ser un compositor, músic i cantant, cantautor de tall singular. Les composicions i instrumentacions l'han desmarcat des dels seus inicis de la cançó d'autor clàssica. De cultura bilingüe, la seva obra consta de treballs en castellà i també en llengua catalana. Ens va deixar a l'edat de 58 anys i va ser oncle de la cantant Gemma Humet. La figura de Joan Bautista Humet, que avui l'hem recordat en l'apartat de qui ens va deixar. I després de fer els sants, els aniversaris, anem a obrir la persiana del quiosc per saber com tenim avui la premsa gironina, començant per el Diari de Girona, que ens diu a la notícia que destaca en portada que un terç dels habitatges costen a Girona més de 500.000 euros. És una de les 6 províncies amb més del 30% de l'oferta de compra-venda, que supera el 500.000 d'euros. A la ciutat de Girona només el 14,1% estan valorats per sobre d'aquest preu. És també un problema d'habitatge i dels preus d'aquest mateix que se'n fa ressò al Diari de Girona. I a la portada, doncs com no havia de ser, doncs aquest punt que aconseguia ahir el Girona Futbol Club davant el Real Madrid amb aquest empat a 1. Un Girona molt intens s'avança a Montilivi amb un gol, amb un golaç d'Unagi, i planta cara a un Madrid que només pot empatar de penal. Doncs molt bon partit amb aquesta progressió ascendent que té el Girona, plantant cara ahir davant a tot un Real Madrid, inclús amb opcions de poder-se endur el partit. Sí que en va tingar el Madrid, però també en va tingar el Girona, que podia haver arribat inclús a mitja part guanyant per 2-0. Anem al diari El Punt avui, i avui doncs agafem la portada general perquè és un tema que també afecta a tothom, sobretot els que fan teletreball, perquè diu teletreball a l'alça. La feina a distància es manté després de la pandèmia, però creix el model híbrid que combina amb la presenciabilitat. Doncs després de la pandèmia que es va fer, o es va quasi no descobrir, perquè suposo que ja que també ja hi era, però que algunes empreses el van aplicar, i algunes d'aquestes empreses doncs fan que això encara continuï, que hi hagi treballadors que la seva jornada laboral sigui uns dies presencial i uns altres dies doncs fent el teletreball. Continuem i ja anem als digitals, començant per el Gerió, que ens diu que Girona l'única demarcació on baixen les víctimes mortals a les carreteres a final, amb el balanç que s'ha fet a final de mes. El territori registra 3 morts menys que el 2004, mentre Barcelona i Tarragona empitjoren les xifres. I pel que fa Pel que fa al Girona Notícies, noves expedicions de Teisa reforcen les connexions entre Girona, Banyoles i Olot amb més serveis semidirectes. La companyia i la Generalitat amplien l'oferta amb 8 trajectes nous per donar resposta a l'augment de demanda i millora de les freqüències entre les 3 capitals comarcals. Doncs això és el que em porta, però la curiositat, que ara me l'he trobat jo, que com preparava el diari, com preparava els diaris digitals, la notícia de portada feia referència a les estacions d'esquí. I ara, doncs, com s'ha actualitzat, doncs, he vist que la notícia de portada era una altra, que parlava d'accidents de trànsit. Molt bé, doncs vinga, moment que baixem la paradeta i obrim l'ampolla musical. Per portar-nos la cançó del dia. Fem un glob. I si la setmana passada escoltaven cançons dels discs de la Marató d'anys enrere, aquest diumenge ja va sortir el nou disc de la Marató, i també, com hem fet altres anys i com també vaig anar anunciant la setmana passada, escoltarem algunes de les cançons que formen part d'aquest treball discogràfic, que no sé si ja a dia d'avui encara en queden, perquè és un disc que l'has de tenir encarregat, perquè s'esgota molt ràpidament. Doncs vinga, anem a una cançó que a mi m'agrada molt, d'aquestes cançons que anima. La primera versió en català que jo he escoltat va ser la que van fer els Búhos, però per el disc de la Marató, els que van fer la versió en català van ser els Catarres. De quina cançó estem parlant? Segurament ja l'hauran endevinat. Aquest Sweet Caroline, els Catarres.
Quan de cop passa un cotxe cançó.
Avui, amb Joan Brugués.
I anem ja a les efemèrides. Comencem. Què passava ara fa 5 anys? Doncs una de les notícies era que es posava en marxa la campanya solidària impulsada per Creu Roja. Cap nen sense joguina, Martí Api, ha anunciat la recollida de joguines que es repartiran per nadans escalencs i empordanesos de famílies vulnerables. Escoltem com en parlava l'informatiu.
Un any més i per quart any, la immobiliària Martí Api s'uneix a la campanya de recollida de joguines impulsada per Creu Roja per ajudar a ses majestats els Tres Reis de l'Orient per fer arribar almenys una joguina a tota la mainada. Enguany, i a causa dels protocols sanitaris de la Covid-19, només es recullen joguines noves.
Aquest any no sabíem si la Creu Roja faria la campanya, perquè amb tot això del Covid i això no sabíem com passaria i com aniria, però sí que creiem important de tornar-la a fer, perquè realment creiem que aquest any, més que mai, pels temes econòmics dels pobles i tal, és molt complicat. Llavors vam decidir contactar amb la Creu Roja un altre cop i ens van dir que sí, que aquest any ho feien, amb alguna peculiaritat, que aquest any necessitem joguines noves, perquè si no, clar, tot el desinfectat i tot això és molt complicat.
El punt de recollida és a la mateixa oficina de l'agència immobiliària i se n'hi poden portar fins al dia 20 de desembre.
Punt de recollida aquí a Martí Api, sempre ho han fet així, llavors l'horari és d'oficina. A la tarda, degut als protocols nous, tenim tancat per cita prèvia, però si ve algú i ens pica la porta, estem aquí, no hi ha cap problema.
Doncs així ho explicava la Vera Martí, l'actual propietària de Martí Api, amb aquesta campanya dels que feien de cap nen sense joguina ara fa 5 anys. Bé, i ara fa 10 anys, què passava? Doncs que el Servei Local de Distribució d'Aliments de l'Escala ha recollit entre divendres i dissabte 6.500 quilos de menjar durant la celebració de la 7a edició del Gran Recapte. Això sumant els 4.000 quilos que van recollir els voluntaris de l'Església del Remanente fa un total de 10.500 quilos. Aquesta xifra és lleugerament inferior a la de l'any passat. Escoltem com ens ho explicava l'informatiu.
La setmana ha tingut lloc a Catalunya la 7a edició del Gran Recapte d'Aliments. A l'Escala s'han recollit 10.500 quilos de menjar, una xifra lleugerament inferior a la de l'any passat. Des de l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de l'Escala, es vol agrair als voluntaris i als donants la seva implicació en aquesta iniciativa solidària. I la regidora, Maribel Calderón, fa una crida a la participació per a properes convocatòries.
Ha tingut una mica menys de voluntaris que l'any passat i s'ha recollit uns 500 quilos menys, però bueno, en principi es nota que l'Escala té molta solidaritat, vull dir que la gent tenen molta iniciativa tant com a voluntaris com persones donants, i bueno, en principi pues, estem contents, la valoració és positiva i s'encoratja pues, tant a voluntaris com a possibles donants doncs, a seguir amb aquesta tasca, que és una tasca important. Per part de l'Ajuntament, el que volem és agrair molt a tots els col·laboradors que hem tingut, o sigui, tots els voluntaris, i també pues, agrair doncs, als supermercats que ens deixen a ser-hi, i vull dir, encoratjar, sobretot de cares a l'any vinent, doncs, la possibilitat de que tothom que vulgui ser voluntari només s'ha d'adreçar a serveis socials, i ho agrairíem molt perquè aquest any hem tingut sobre una 20 o 25 menús, i s'ha notat, perquè s'ha fet una mica més feixuc per tothom, perquè s'hi ha hagut d'estar-hi més hores.
Així ho explicava la regidora Maribel Calderón de com havia anat ara fa 10 anys el gran recapte d'aliments, la 7a edició. Molt bé, doncs això en quant al que passava ara fa 5 anys, el que passava ara fa 10, anem en el món mundial, perquè en el món mundial m'ha fet molta gràcia aquesta notícia, perquè tal dia com avui, 1 de desembre de l'any 1979, a Colòmbia s'inaugurava oficialment la televisió en color. Fins aleshores, doncs, els colombians ho veien tot en blanc i negre. A partir del 79, doncs, a partir de l'1 de desembre del 79, varen poder doncs, veure la televisió en color. M'imagino que abans, com va passar aquí, suposo que devien així, o no sé com ho van fer-ho ells, doncs, com va passar aquí. Esclar, aquí la televisió no va venir de cop. Clar, jo sóc dels que varen començar la televisió en blanc i negre, i després, com va començar el color, des que ja t'havies de comprar una televisió, doncs que veure's en color, doncs, no tots els programes, si miraven la programació de la programació diària, veien que al costat del programa que es feia hi posava B/N o una C. Això volia dir que aquell programa era en blanc i negre, i si hi havia la C, en color. Després sí que ja es va passar tot en color, i ara no ho entendríem, doncs, que abans la televisió només es veigués amb el color blanc i el color negre. A Colòmbia va tardar molt més, a l'any 1979. Aquí ja es podia veure tot en color, però allà encara no. Bé, i el dia que celebrem avui, doncs, també ja se n'ha fet ressò el butlletí informatiu de la xarxa i també els altres mitjans de comunicació, perquè l'1 de desembre se celebra el Dia Mundial del VIH. Va ser el primer dia dedicat a la salut a tot el món, i la raó d'escollir aquesta data concreta va ser per raons d'impacte mediàtic, en ser el primer dia del mes de desembre. Doncs avui, dia del VIH, aquesta malaltia doncs, que va ser mortal al seu començament, i ara al trobar-se nous tractaments, nous fàrmacs, va fer doncs, que sigui una malaltia que en podíem dir crònica, i fins i tot no fa gaires anys varen sortir dos casos en el món que els havia desaparegut totalment. Que tindrà remei? Espero que sí, que vagi, la ciència vagi avançant, i algun dia doncs, ens diguin, amb aquest tractament això pot desaparèixer. També hauria de desaparèixer que no hi haguessin contagis tampoc, que la gent tingués precaució a l'hora doncs, d'intentar que saber que ja se sap doncs, de com es pot agafar aquest contagi. Molt bé. Deixem ja dos el que és les efemèrides. D'aquí res ens ha d'arribar a l'Ivan García perquè ens parli de l'actualitat esportiva d'aquest cap de setmana. Però abans anem amb una altra de les cançons del disc de la Marató, aquesta vegada és en Tol Sarmiento amb aquesta actitud.
Caldut ematen zun, ta berriz jeikizara, gaur badakizu, jarrera dena dela, asobra bizkut, totaz taparku marza, tornaz anuta, kaningua pudra.
Sarmiento amb aquest tema que el podem trobar en el disc de la Marató d'aquest 2025, aquesta actitud. Bé, i anem a saber, doncs, quina serà aquesta actitud que ens portarà avui a parlar de l'esport local, aquesta toleta esportiva que ens porta a Ivan García. Ivan, bon dia, molt benvingut.
Hola, molt bon dia.
Bon dia. Avui parlàvem, abans d'entrar fora de micro, bueno, li anava dient, Ivan, avui estaràs més descansat perquè, esclar, el primer equip, no, jo no entenc, aviam m'ho explicaràs, perquè hi va haver-hi jornada de descans aquest cap de setmana passat i no hagués sigut aquest cap de setmana que ve per tenir aquests dies de festa. No sé per què van decidir-ho així.
Exacte, perquè aviam, hi ha hagut la Copa UEFA, no?, que Catalunya ha tingut el seu partit, no?, aquesta UEFA, no?, i ha sigut aquesta setmana quan la podien haver posat al punt de la política, la cosa... Però vaja...
Bueno.
Jo a vegades no entenc qui pren les decisions, no? Perquè clar, aviam, si és un premi, si és un regal, doncs jugues en el pont i s'ha acabat, no?
Exacte.
Perquè aviam, la Lliga, aviam, una setmana normal poc la pots aturar, no? Però mira, ho han fet, ho han aturat i ja han jugat la Copa UEFA, que és
De regions,
la Copa de regions, en què no hi ha hagut cap jugador de l'Escala, hi havia un convocat però al final no va voler anar-hi perquè treballava les tardes i tot plegat. Però vaja, això podia haver sigut un partit tranquil·lament aquest cap de setmana.
Hauria anat possiblement més bé. Però bé, tot i que no hi ha hagut competició, però sí que ha generat notícies el primer equip.
Exacte, perquè aviam, la setmana passada teníem la tertúlia, que ho comentava en Joan el dilluns passat, que teníem, doncs, en els socis, en Toni Bonetxera, Sergi Sala i també l'expresident del Futbol Club l'Escala, Miquel Bosch, i sí que és cert que l'Antoni Bonetxera, el soci, doncs va dir que el davanter del Futbol Club l'Escala, Josep Zaizun, havia rebut una oferta de l'ELS il·licitada a la Segona Federació. Llavors nosaltres vam confirmar la informació amb el club i també el club ens va dir a nosaltres, doncs, que aquest jugador, doncs, que és el màxim golejador de l'equip i de la categoria des de fa setmanes, doncs es quedaria a l'Escala almenys fins al gener. A partir de llavors no sabem què passarà.
Bueno, seria un fitxatge del mercat d'hivern, podem dir,
per part de l'Els il·licità. Jo, pel que he anat veient, la cosa pinta que marxarà. Perquè no veig a ningú de ostres, que marxa, que estem preocupats. No estic veient aquestes cares, precisament. Si es queda serà una gran notícia, perquè, clar, òbviament és el màxim golejador de l'equip i de la categoria. Però
això també hi pots pensar-hi, no?, com arriba aquests números, dir, ostres, aviam si aquest jugador continuarà o se'ns l'emportarà. Perquè, és clar, és un bon aparador jugar a tercera i ser el màxim golejador.
Exacte. No vull dir que no el defensin, perquè ja el defensen en Josep, que tenen ganes de que es quedi.
Home, i tant. Que...
Però pel que estic veient... sembla que està més fora que dins.
Sí.
Però això és una opinió, eh? no és una informació, és una sensació.
Home, ja t'he dit, no m'estranyaria pels números que està fent i doncs que un mercat d'hivern, esclar, hi ha altres equips que diuen, ostres, necessitem un golejador, doncs vita, aquest és el màxim i li anem a fer una bona oferta. Esclar, estem en una categoria que estem i que té molt més ressò. Esclar, si estiguem parlant de primera catalana, penso que no hi hauria cap problema.
Clar, i a més, tenint en compte que l'Els Il·licità, que està a la segona federació, té el seu primer equip a la primera divisió, doncs clar, és una oportunitat perfecta, no?
Correcte, clar.
Llavors és com, ostres, és decisió.
És un bon aparador per poder arribar, potser, vés a saber... almenys entrar convocat i vés a saber si no jugar algun partit amb el primer equip de l'Els, que està fent molt bona temporada aquest any.
Clar, llavors, clar, dius, escoltes en Miquel Bosch, que a vegades no sé si parla com a opinió o com a informació, que et diu, segurament l'entrenador ja tingui alguns jugadors en cartera, que si marxa aquest, truquen en aquest. Clar, jo no sé si és una opinió o és una informació, perquè sabem que Miquel Bosch està molt vinculat a la junta directiva del Futbol Club d'Escala, però en aquell moment no vaig saber si era informació o opinió. Saps? Llavors, l'Antoni Bonetxera diu, home, és que aquest any el nivell és tan exigent i tan alt en tots els jugadors que en Josef no destaca per sobre de la resta, tot i aquests 10 gols, perquè clar, tenim en Josef Zaizun amb 10 gols, però és que després ja tenim els segons golejadors, que són en Sanko Javi i l'Adrián Expósito, que tenen 3 gols. Clar, són 7 punts de diferència respecte a Josef Zaizun. O sigui, no li dona la importància que hagi fet 10 gols en Josef Zaizun. M'entens? És a dir, és un jugador doncs, que té el mateix nivell que els altres, que no destaca, però, ostres, porta 10 gols amb el Futbol Club Escala. Què vols dir que no destaca? Si està marcant el ritme de l'equip. Si som segons, és per ell.
Clar. I 10 gols amb el que portem de Lliga, déu-n'hi-do, també. Vull dir, no són pas allò que dius...
Són 12 jornades, 10 gols. 10 gols. És que, aviam, 24 punts, portem 2 punts per partit. Si marxés, que no ho sabem encara, doncs seria una gran baixa.
Sí, sí. Bueno, m'imagino que amb tot això, suposo que l'equip tècnic del club ha d'estar rumiant, aviam si s'ha de reforçar o no s'ha de reforçar, o tenia algú en cartera.
Sí, sí, la informació que ens ha arribat és que en Josef Zaizun es queda almenys fins al gener, perquè el mercat es tanca l'1 de febrer, llavors, o sigui, des de principi de temporada es pot fitxar fins l'1 de febrer. A partir de l'1 de febrer no, ningú fitxa, saps? Llavors, veurem què passa.
Però d'estar atent.
Sí, però clar, sí que és cert és que avui ja hem començat el mes de desembre. L'Escala té 3 partits aquest mes. El primer ja és aquest dissabte contra el Vilassar a fora i seran a casa contra Can Vidalet i Vilanova i la Geltrú. De moment és la informació que tenim i això.
Bueno, Déu-n'hi-do per poder tenir una jornada de relax, de dir, no jugueu al primer equip, ja no haig de... Perquè, esclar, per la notícia el que genera, doncs, el seguiment. Però no, per una banda, doncs...
I llavors tenim que, clar, en Josu, el capità, fa setmanes que no juga, està lesionat, i justament descobrirem en una entrevista doncs, que li hem fet, doncs, avui que ja podrem veure els primers talls en exclusiva i escoltar-los també en el Zona Mixta, ens parlarà de la lesió. Si ha de passar pel quiròfan o no ha de passar pel quiròfan. Si passa, quant temps estaria de baixa, i si no hi passa, quant temps estaria de baixa. Avui ens ho resoldrà.
Bé, doncs, una cosa, per estar atents, doncs, el que ens expliqui el capità del primer equip del Futbol Club L'Escala sobre aquesta lesió. Esperem doncs, tenir-lo ben aviat.
Un primer capità, Joan, que és internacional, perquè ha jugat a lligues, ara ho estàvem parlant, que ha jugat als Estats Units, ha jugat a Finlàndia, ha jugat a l'Índia, ha jugat a Itàlia, a més acaba de rebre el premi de com a millor jugador del grup 5 de la Tercera Federació. Vull dir que déu-n'hi-do, quin capità que tenim a l'Escala.
Doncs és un capità doncs, amb més d'una estrella, podríem dir. Molt bé, doncs anem al seu equip amb aquest derbi bé que va haver-hi entre l'Escala i el Peralada.
Que va acabar amb un empat a un, va ser un gol doncs, per barba i un gol doncs, a cada acte, no? Perquè l'Escala a la primera meitat va marcar de penal, un gol de Jan Tubau, però a la represa va marcar el Peralada bé, un xut d'Unai Fernández, d'Unai González, que acaba rematant, Joan, impactant a un jugador de l'Escala i acaba entrant. Quina mala sort, quina llàstima, doncs que es puguin perdre 2 punts d'aquesta manera, però això és futbol, xutes, hi ha molta gent allà agrupada.
No, no, pot passar, allò, gols en pròpia porta, gols això, d'un remat, a vegades un cot de cac que vols tirar la fora i resulta que la fas a dins. Bé, hem vist de tot en el futbol.
Va ser un derbi molt ajustat, molt atractiu per l'espectador, i justament en Víctor López, que és l'entrenador del Paralada B, ens deia doncs, que és un goig, no?, que filials o segons equips, perquè l'Escala B no és un filial de l'Escala, és un segon equip, no, és un equip independent. Un jugador del segon equip de l'Escala no irà amb el primer equip.
Sí, ja no, però recordo com han comentat.
Però és a dir, que l'Escala i Paralada estiguin competint a la tercera federació, però també a la tercera catalana, és un goig. Per què? Perquè a la tercera catalana els dos equips estan a dalt. Saps? Llavors, precisament aquestes paraules de Víctor López que dius, ostres, tenim equips a la tercera federació, però també a la tercera catalana, no? I a més, derbis tan ajustats com va ser a la tercera federació i en aquest cas a la tercera catalana.
No sé si el Paralada doncs, també funciona igual que l'Escala. No sé si el segon equip nodreix en el primer.
El que ens ha explicat el seu entrenador, que vam estar parlant amb ell, és que tota la plantilla és sub-23. Per tant, quan et diuen això, és perquè ja és perquè siguin jugadors que els posis ja a prova,
que puguin reforçar el primer equip
i facin el salt, perquè justament el Paralada no renuncia a l'ascens de categoria, està debutant aquest any a la tercera catalana, però vol anar a més, i aquest anar a més vol dir ascendir, sigui directe o sigui a través de les promocions. Ara mateix directe és molt complicat perquè tenim un Empreia Baró Castelló doncs, que regna, però ha empatat aquesta setmana, i el Vallcaire ha guanyat 1-2 i s'ha posat a un punt de la primera posició, i clar, equips com el Paralada B té 19 punts, l'Escala en té 18, i és això, no? Vull dir que si ens fixem a la primera posició ara mateix, doncs està a 25 punts, la segona 24 que té el Paralada, no? I clar, si el Paralada vol fer una promoció, s'ha de posar les piles, perquè té 19 punts i el Vallcaire en té 24, 5 punts de diferència.
És curiós el cas del Paralada. El Paralada, que jo recordo de l'època que ens enfrontàvem a segona regional, els dos primers equips, el camp que tenia el Paralada, el que era un equip com el Paralada, i Déu-n'hi-do els anys que fa que està aguantant-se per aquí, per l'èlit del futbol, una població tan petita com Paralada.
Exacte. També passava el mateix amb l'equip de la Jonquera, sí, no, que estava a tercera, amb una població també molt petita.
I un altre cas que encara va arribar més lluny seria Llagostera.
Exacte.
Que va arribar fins a segona divisió. A vegades et sorprenen aquests equips, que vull dir que ni ells mateixos, clar, tampoc l'Escala mai ens imaginàvem arribar a una categoria com està ara, avui dia, sempre ha hagut aquells anys que com eren regionals entre segona, després vam estar molt d'anys a primera, i ara, mira, a tercera, que això no ens ho hagués dit mai, i intentant aguantar, i ara lluitant per estar allà on estem. Molt bé, les noies, que també, Déu-n'hi-do, bastant bé.
Exacte, han aconseguit 6 punts aquesta passada setmana, perquè van jugar contra el Palafrugell, un partit que es va ajornar en el seu moment, van guanyar 4-1, i ahir, diumenge, contra el Bonmatí, van guanyar per 3-0. Això què vol dir? 7 gols en els dos últims partits a casa. Però és que a l'última casa ja havia marcat 7 gols contra el Rocafonda.
Sí, sí, sí.
Recordem-ho.
Sí, recordem-ho, sí, sí.
Vull dir que, clar, porten molts gols. I un gol en contra en dos partits. Això també s'ha de destacar. Però el que cal parlar és de la Jennifer Ruiz, perquè ha fet dos doblets en els dos partits contra Palafrugell i Bonmatí. Ara mateix està amb 11 gols. És la tercera màxima golejadora del grup 1 de la segona divisió. I vaja, té més gols que en Josep Zaijun, que en porta 10. Vull dir, li ha sortit competència en el davanter del primer equip del futbol per l'Escala. I vaja, Joan, com que hem recuperat aquell partit contra el Palafrugell i hem guanyat el d'aquesta setmana, ara mateix el futbol per l'Escala està a la quarta posició.
Carai.
I veníem de l'empat polèmic contra els Sils, que van empatar 2, que es van inventar un penal que va aturar la Marina, bueno, de tot el merder que va haver-hi la setmana passada, i clar, el Sils està per davant de l'Escala amb un punt més, perquè l'Escala té 17 punts té l'Escala, i el Molinos i el Sils en tenen 18, que són segon i tercer, i el primer ja està una mica més allunyat, que és el Sant Andreu de Llavaneres. No massa, tampoc, però és el líder en solitari. Veurem què passa, perquè, aviam, jo crec que l'Escala, a la segona volta, diguéssim, doncs com que ha de jugar a casa contra el Sant Andreu de Llavaneres, ha de jugar a casa contra el Sils, doncs que no hi hagi sorpresa.
A mi em fa molta il·lusió aquest bon començament, perquè, és clar, una proposta que comences nova, una proposta que ve d'una segona iniciativa i que l'equip vagi tan bé, doncs això fa que sigui un bon mirall perquè les gent que vulgui fer dedicar-se al futbol, nenes, noies i així, doncs, tinguin aquest aparador, perquè imagina't ara que haguessin començat i estiguéssim allà, ostres, tu, les noies han començat 8-1, 7-0, avui n'hem fotut 5, però déu-n'hi-do com s'està defensant i quin bon nivell té aquest primer equip del femení de l'Escala.
Que tu has dit segon projecte perquè el primer sí. va ser fallit, sí, però és sí, que sí. hem de recordar que aquest segon projecte que tu mencionaves era de futbol 7,
sí,
però que amb tantes jugadores que han tingut van passar a l'11, perquè l'objectiu era jugar a futbol 11 la pròxima temporada, per no començar a lo grande, perquè clar, tenien por de començar a lo grande i que pleguessin jugadores i que haguessin de passar a futbol 7, que seria com un pas enrere i no endavant, però al final s'estan mantenint amb aquest futbol 11 i jo crec que si acompanyen els resultats, si es fa un bon projecte, si es fa família, i Antoni Murillo, doncs, que està sent un jugador bastant elevat, que està rebent bastants elogis de les jugadores, doncs jo crec que no hi hauria d'haver perill per la pròxima temporada.
Espero que no, i que la pròxima temporada ja puguem parlar d'un infantil o d'un alevi.
Això ja serà més complicat, perquè clar...
Però hi ha un bon mirall, jo el que dic ara hi tenen, hi ha un bon mirall.
Però clar, les jugadores que hi ha ara mateix a l'Escala, dues són escalenques i la resta són de fora, que clar, elles van estar jugant juntes al Camallera l'any passat, per tant el bloc ja estava format. Però clar, ara s'ha de formar aquest bloc infantil, juvenil, digue-li com vulguis, que ara mateix no existeix.
Exacte. Jo em penso que aquestes noies que han vingut de fora, de Camallera, si aquí estan bé, se'ls tracta bé, hi ha un bon equip, doncs suposo que optaran per quedar-se, no és allò que diguin anem a l'Escala, l'aventura no ens agrada, però jo penso que sí, els resultats ho estan demostrant i no sé, el dia a dia, suposo que el dia a dia ha d'anar molt bé amb l'equip.
Són molt complidores, són molt enèrgiques, ho donen tot, i clar, vulguis o no, que hi hagi una ràdio i una televisió doncs, que ensenyin els seus gols i tot plegat,
també,
doncs,
també és bo.
Ostres, també és maco, perquè al final estàs veient el projecte, no?
Sí, sí, és un bon aparador per això, perquè de cara a l'any que ve doncs, podem parlar de que comencem a tenir futbol base femení. Això és molt important.
Un repte, tot un repte.
Molt bé, doncs deixem ja el futbol, si no tenim res més, Ivan, i ja anem al bàsquet, i ja com veig tots els resultats de la setmana, sí, el número que destaca...
és el 98, no?
El 98.
Déu-n'hi-do, és que no es cansen, eh? No es cansen de...
No, ja ho veig, ja tenia aturador aquesta gent.
Exacte.
No, hi ha un partit de relax, de dir, agafem-nos-ho avui bé...
És que el partit heavy era la setmana passada contra el Ripoll, que deia, mostres que no hi ha l'Enric Espinosa, a veure què passa, perquè el Ripoll està seguint el ritme nostre, no? I no el van trobar a faltar. I vaja, i aquesta setmana, clar, era nou caulers, l'Escala ha guanyat bé, ha guanyat, doncs, de molts punts de diferència, 52, per ser exactes, ha guanyat 46-98 a domicili, la pista del nou caulers, i vaja, Toni Espinosa ha fet 20 punts, Roger Botargues n'ha fet 17, i Enric Espinosa 14, s'ha de posar en valor molt la feina, doncs, de tot l'equip, perquè, aviam, es podien relaxar i no relaxen, estan a cada jugada, volen intentar-ho, porten intensitat... Vull dir que si hi vas, no t'avorreixen els partits, eh? No dona aquesta sensació. Ells volen continuar jugant, defensant fort i vaja, ratllant la puntuació de 100, no? Que sempre sí, estan sí, allà, sí. allà.
No, és que Déu-n'hi-do, és el primer que heu obert i dic, ostres, Déu-n'hi-do.
Clar, ara mateix són segons, la setmana passada eren líders, ara són segons, perquè, clar, què passa? Que han de recuperar un partit contra la Unió Maristes Girona. Si no, l'Escala estaria líder destacat amb un 8-8, perquè contra el Maristes Girona els guanyem.
Jo em penso que l'Escala, vull dir, haurien d'anar molt malament a l'Escala, però molt, perquè no quedés campió. I te diria, estem atrevidí, invicte. Invicte
és possible també,
Invicte és possible.
Perquè tenint en compte els resultats que hi ha hagut i el rival directe que l'hem guanyat de tant, ara mateix sí que un 99,9% l'equip quedarà invicte.
Deixa'm assaltar ara també, abans d'anar als altres sèniors, en el que tampoc afluixa, les noies de preferent.
Déu-n'hi-do, les noies de preferent. han guanyat 75-47 al Morabanc Andorra. Mm-hmm. Clar, és que, Joan, Morabanc Andorra, és a dir, que és conegut aquest club, eh?
Home, un club que juga a l'ACB.
Clar, com és que dius, ostres, i et ve un equip de l'Escala de 10.000 habitants i, i t'està guanyant, doncs, 75-47, no? Mm-hmm. I a més, hem anat a veure aquest partit, tenim imatges i tot plegat, i les jugadores estan hipermega entregades. És la primera vegada que estan trepitjant la segona posició d'aquesta preferent de primer any. Porten 9 victòries, 3 derrotes, tenen una mitjana de punts de 61 per partit i de 53 en contra. Vull dir que estan fent una feina brutal, aquestes jugadores, mm-hmm. i ja et dic, i a més, aquest dijous recuperen un partit contra Montessori Palau, partit de la primera volta, el partit de la segona van guanyar bé, i vaja, que podrien tancar aquest abans del pont, doncs justament amb les 10 victòries.
Mm-hmm. Déu-n'hi-do, doncs, que també està sorprenent i també està donant molt bona imatge, i això també, si dèiem el masculí, ho era, doncs aquí també ho és per les jugadores que estan en categories inferiors per tenir ganes de continuar i arribar, doncs, amb aquest equip, perquè és clar, el handicap que té aquestes categories de base és clar que aquestes jugadores només hi poden estar 2 anys. Com a molt, cada d'això, perquè després ja passaran a júniors.
Llavors la categoria aquesta la deixaran a les anteriors, no?
Les anteriors han de veure si ho poden continuar o no. Però,
exacte.
A veure, veurem que sí, perquè també s'està fent molt bona feina des del Club Bàsquet L'Escala. Anem amb els altres sèniors, Ivan?
Anem amb els altres sèniors. Dèiem, les victòries del sènior A i del cadet femení, i ara anem a per les derrotes, perquè justament el sènior femení, que està jugant a la primera territorial femenina, doncs ha perdut de 7 punts a la pista del Sant Feliu de Guíxols, 47-40. És cert, doncs, que les escalenques no van començar bé perquè van fer només 7 punts en el primer quart. Clar, aquí ja és complicat. Després es van engascar una mica, van fer 12 en el segon, però van baixar els 8 i després van acabar amb 17. Vull dir que llàstima aquest primer quart i el tercer, no? que si haguessin estat una mica més encertades, potser haguéssim estat allà, perquè és una derrota de 7 punts, ai. I ja saps que això s'ha jugat ràpid, Joan, amb 2-3 cistelles ben anotades, i clar, alguna cistella més en el primer quart i alguna més en el tercer, doncs haguéssim estat allà, no? Mm. Una llàstima, perquè han encaixat la quarta derrota en el 8è partit, per tant, 50% victòria, 50% derrota. Mm-hmm. I en aquest cas, en aquest partit concretament a Guíxols, doncs l'Aida Martínez va fer 17 punts, Carla Rosa va fer 11 i Júlia Gern un total de 4. Ara mateix són 13.
Mm-hmm. El que veig una notació baixa per ser una primera territorial senyor femenina, però bé,
sí, bé,
va
sí,
com
sí.
Baixa.
Per baixa la puntuació del Castelló, que ha perdut a quart 87-29.
Déu-n'hi-do.
Vull dir que parlàvem del registre masculí, però en aquesta primera territorial també estan guanyant també. 87-29.
Molt bé, i el
sènior B?
El sènior B,
com el tenim? Exacte. Doncs ha guanyat de 17 punts, aquí sí que va costar més. El resultat final 77-60. Mm-hmm. Va haver-hi dos jugadors escalencs que van anotar 22 punts, Lluc Bosch i Gerard Fogàs. I llàstima perquè en Martí Morera doncs no els va poder seguir el ritme, es va quedar amb només 8, no? El quart que més va anotar l'Escala va ser, doncs, en el tercer, 19 punts anotats, que no està gens malament, i el pitjor va ser el segon, amb un total de 12, que tampoc està malament. Mm-hmm. Però, clar, què va passar? Que el Llagostera va ser molt més efectiu i va acabar amb aquests 77 punts a favor per 60 de l'Escala.
L'Escala, on el tenim? Tens la...
Aquí tens... I ara mateix l'Escala és 5è, amb 4 victòries. Mm-hmm. Vull dir que...
Molt bé, aguantant.
Anem aguantant.
La setmana que ve hi ha competició o també ho fa aturada, com sols fer habitualment?
La setmana que ve només juga el primer equip de futbol, al camp del Vilassar. Mm-hmm. Tota aquesta gent descansa.
Tothom descansa.
Tothom.
Tothom descansa, que seria lo lògic que també s'hi hagués ajuntat al primer equip, com parlàvem al començament.
Eh? Exacte.
Vol dir que tindràs una setmana tranquil·la la setmana que ve. Molt bé, Ivan, anem a tenis taula. Com està la situació? Com van les coses?
Un pèl millor, però no massa més, eh? No massa més, perquè, aviam, sí que és cert, doncs, que s'ha empatat a 3 a la pista de l'Hortitec Alzira, a la pista valenciana. Hem sortit del descens, Joan, tenim 4 punts i hi ha entrat l'Hospitalet. Però hi ha entrat l'Hospitalet perquè l'Escala va guanyar l'Hospitalet. És a dir, ara mateix l'Escala se salvaria per la Baraix. Imagina't, com van les coses. Per això ara mateix l'Escala està a la 10a posició. Vull dir que respirem per això, per l'abaraix.
Respirem per aquí. I també hem d'acabar de respirar, Ivan, perquè ja estem en l'últim minut, ja quasi ja ens toca en el punt de les 12. No sé si ràpidament hi ha alguna coseta que vulguis dir, si no ja t'escoltarem després de l'informatiu i també cap vespre.
Un titular que avui escoltarem, doncs, si és compatible el CrossFit amb una dona embarassada.
Ah, carai, interessant. Interessant, això. Doncs com deia, Ivan, t'escoltem després de l'informatiu en el Sona Mixta i aquest vespre, dos important...